Benvinguts a l'Internauta.
L'inclusió de les noves tecnologies ha donat lloc a múltiples plataformes destinades al divertiment i a l'evasió, i segurament els videojocs són les més populars. A partir del seu ganxo, els videojocs poden esdevenir un recurs molt útil per transmetre valors educatius i culturals. Això és el que fan des de Blowing Minds, un estudi indie de Barcelona que té com a objectiu crear diversió i entreteniment per a tots els públics. De moment tenen 3 jocs en cartera i continuen ampliant el seu catàleg, fet que els permet d'anar obrint portes en un mercat molt saturat i amb una competència ferotge.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Darrerament, així a l'Internauta, molt sovint hem parlat d'una indústria que sempre diem que no és visible perquè no n'hi ha grans gratacels que estiguen ocupats per la gent que treballa en aquesta indústria, però que en canvi és molt potent, és molt poderosa, especialment a la ciutat de Barcelona, on l'Eixample està ple de pisos en els quals treballa gent fent xocs, fent... No sé si la paraula és xocs, perquè ja la veritat és que m'he perdut en tot això del gaming i tot això, però ara li preguntarem a l'Òscar Sahún. Com estàs, Òscar?
Hola, bona tarda.
Benvingut. Bé, que és precisament una de les persones d'aquestes que ocupa un pis fent xocs o fent gamings o fent el que sigui. Blowing Minds és la seva empresa, blowingminds.net. Aquells que vulgueu, aprofitarà l'adreça aquí sota, aquells que vulgueu saber-ne més sobre ells. No sé si la paraula xocs, videojocs, gaming, no, ja no sé què de dir en aquest mercat.
Bé, nosaltres diem videojocs.
Videojocs.
Perquè és com ja coneixem quan érem petits, de fet.
Val. Vosaltres us definiu com un estudi, és a dir, una gent que el que feu és crear videojocs que després es comercialitzen i dels quals vosaltres viviu, i que de moment n'heu fet 3 que ja estan al mercat i aneu treballant en fer-ne més. Però sempre em queda l'atenció quan dieu som un estudi indie, que això m'imagino que és el mateix del cinema. No vaig entendre mai què volia dir cinema indie, com que videojocs indies encara menys.
Doncs ho definiria com que podem fer realment el que volem.
Esteu al marge de les grans empreses.
Exacte, i no busquem fer aquest títol milionari que, doncs això, que ens permeti ja deixar-ho tot i anar a les Bahamas, sinó que el que intentem és fer coses que agradin i que sobretot que ens agradin a nosaltres també.
Mm. Però clar, els videojocs és un món molt complicat, perquè tu tens per un costat Sega i no sé què més, que són, deuen ser de les corporacions més grans del món tecnològiques, i al costat milions o centenars de milers de gent com vosaltres que té aquesta voluntat de fabricar coses ben fetes, que us interessen.
Sí, exacte. A veure, els grans no és que no facin les coses ben fetes.
Ja. Però és una altra cosa.
També les fan, però són diferents. Clar, el problema, els estudis petits com nosaltres, doncs és això, que ens trobem moltes dificultats a l'hora de competir o d'agafar quota de mercat, no?, en comparació amb aquests gegants que inverteixen milions en màrqueting. Llavors, de fet, si no m'equivoco, a l'estat espanyol hi ha com uns 360 estudis indie, d'aquests petitons, que estem en un pis, i crec que els beneficis que mou el mercat espanyol els mouen un 5% només de tots aquests 360, que són els grans, no?
Quina estructura teniu? Que sou? Vosaltres sou 3 amics, si no estic equivocat.
Doncs sí, nosaltres som 3 amics, juntament amb mi en José Luis Rodríguez i Enric Armestres, van ser els fundadors d'aquest projecte, no? I bé, sempre hem estat nosaltres treballant amb això. Sí que en ocasions han vingut estudiants a fer pràctiques i bé, que ens han ajudat a tirar endavant algun dels projectes que hem acabat.
Com se us acut fer una cosa així? Què passa? Quin dia passa què? Suposo, primera, que sou jugadors.
Sí, clar, és a dir...
Que si no...
Els 3, de fet, som amics ja de l'escola i compartim una passió, que és els videojocs, no? Allò, a la tarda, després de sortir del col·le, doncs vinga, anem a casa d'una a jugar a la Mega Drive o a jugar a la Neo Geo, que eren les consoles que ja ni existeixen. I bé, tot així els nostres camins se separen, i jo soc enginyer industrial de formació i he estat molts anys fent d'enginyer industrial, però en un moment que que veig que la meva creativitat no es pot, no? No li puc donar regne allò, escolta. I decideixo, doncs, escolta, tu, he de fer un canvi a la meva vida professional i decideixo deixar-ho tot i estudiar un màster de disseny i desenvolupament de videojocs a la UPC, no? Que és la meva passió, i per intentar, doncs, això, fer de la meva passió la meva feina, doncs, ja decidi de treballar 30 i pico anys més, doncs, com a mínim que sigui d'algú que disfrutes. I a partir d'aquí, de que jo acabo els estudis i començo a treballar com a game designer freelance, contacto amb en José Luis primer, que ell també havia fet coses per mòbils, i després parlo amb el Ricard perquè ens donen un cop de mà amb el tema de l'art, i bé, comencem amb un prototip que acabem presentant a una incubadora de videojocs, GameBSN, que és la primera incubadora de videojocs d'aquí a l'estat espanyol, i bé, doncs, entrem allà i després d'un procés d'incubació de 6 mesos ja sortim constituïts com a empresa, no? I amb ganes de fer més coses i de tirar endavant més projectes.
Jo no sé si la gent té una idea, jo no molt, i per tant suposo que n'hi haurà gent que encara menys, de què significa fer un videojoc. Per exemple, altres, el Brain Aliens o una cosa d'aquestes, això quant de temps costa? Com es fa? El minut zero? N'hi ha una fulla de paper en blanc i un boli ratllant alguna cosa? Com es reparteix la feina? Qui fa què?
A mi sempre... Fer un videojoc. A mi sempre m'agrada posar un símil amb la construcció. És a dir, hi ha tres perfils bàsics a l'hora de fer un videojoc, que després, dintre d'aquests perfils, hi ha especialitzacions. Però en principi es necessita un game designer, que vindria a ser l'arquitecte. És qui fa els plànols. Després hi ha un programador, que és el paleta, que posa els totxos i li dona la forma allò, i després hi ha un artista, que seria el pintor, doncs, que li dona el color. I llavors,
El game designer sembla... L'informàtic ja està clar el que fa, que és que allò es moga, que tu gires a la dreta i gira a la dreta, que gira a l'esquerra i gira a l'esquerra. I el que fas dibuixos, fas dibuixos. Però la tasca aquesta de game designer, de què estem parlant?
Estem parlant...
És un guionista per sí, posar un símil que es pugui entendre?
Exacte, és a dir, és algú que realment ha tingut, sobretot, molta experiència en videojocs, que ha jugat molt, que té molta creativitat, estudia molt bé el mercat i les mecàniques i jugabilitats dels jocs, i és el que té una idea de dir, crec que hauríem de fer un joc que faci això i això, i saltant s'arribi aquí, i realment fa tots els plànols, tot.
Perquè això... Deu tenir dues dificultats, no? Una, encara que no ho sembli, un joc té principi i final. És a dir, n'hi ha un lloc on s'acaba el joc.
Sí.
I això ho sap el game designer.
Exacte.
Vale, per tant, sí que n'hi ha, com si diguéssim, un laberint de rutes que s'ha de crear, no?
Exacte, sí, sí, efectivament. De fet, quan ja crees un joc, normalment ja tens la idea, no, de decidir si tindrà un final o no, com serà, això, com s'acabarà, quins camins seguirà per arribar, si hi haurà un camí o hi haurà diferents camins, tot això és el que s'ha de pensar amb antelació. I també tot és molt prova i error, és a dir, un dissenyador no fa el joc i ja està, ja es programa, no? Vull dir, s'ha de provar després si el que el dissenyador ha pensat, doncs, funciona realment. No és el mateix pensar-s'ho i escriure un full que després provar-ho amb un comandament i que realment funcioni com el dissenyador ha estipulat.
I ara una pregunta un poc tonta, eh? Què és més important, la història que expliques, la dificultat del joc? Al final, jo tinc la sensació de que està tot inventat en el món dels jocs, també, no? Saltar, volar, menjar-se un pastís, agafar un diamant, tirar a la dreta, tirar a l'esquerra. Tampoc sé si n'hi ha de repent aquell que fa una cosa que tots us quedeu mirant-ho i diu, vaja. Això és important perquè el jugador el que busca és l'adrenalina aquesta de tal. La història és important. Casar les dues coses és el que és difícil. En el procés, per exemple, d'un joc com Brain Aliens, no? Que és un joc que en principi està pensat per lògica, per matemàtiques, per fer pensar, no? Per fer treballar el cervell. Per on comença? On està el minut 1 o què és?
Doncs, concretament amb Brain Aliens, el que vam arribar amb el José Luis un dia provant coses i tal, ostres, que hi havia una mecànica de joc, doncs, que era, ostres, poder utilitzar les dues mans amb el dispositiu horitzontal i poder seleccionar opcions als laterals. Llavors, aquí el minut 1 va ser, simplement tenim una mecànica,
Val.
Sense saber ni què seria el joc. Llavors vam començar a estudiar, a veure on seria millor aplicar aquesta mecànica de joc. Com podria funcionar molt bé? Ostres, doncs els jocs de brain training, d'aquests tipus de que són minijocs que has d'anar encertant coses, responent coses, això pot funcionar molt bé. Següent pas, aquí l'enfoquem. Doncs, ostres, vam estar fent un estudi de mercat i vam veure doncs, que en els jocs educatius sí que hi ha moltíssima oferta per nens menors de 3 anys, però en canvi per menors de 8 anys...
Menors de 3 anys?
Menors de 3 anys, sí. Menors de 5, 3 anys, sí. Jocs d'aquests molt tontos, de pintar una cara o d'això, però sí que hi ha moltíssima oferta.
Més en gran, de repent. Val,
d'acord. I... Molt bé. En canvi, per nens més grans no hi havia molt contingut educatiu. Llavors vam veure que hi havia
un forat,
un nicho de mercat, doncs provem d'entrar per aquí. I a partir d'aquí és on comencem a, llavors, a vestir-ho tot amb el Ricard, que és l'artista. Ostres, estudiant temes, a veure què agrada als nens. No? Ah, que si els zombis, que si no sé què, tal, però si és educatiu fem alguna cosa que no sigui tan aliens. Vinga, i llavors tot així és un procés que es va desgranant a poc a poc i has d'anar fent encaixar totes les peces. Llavors, el que deies tu de, home, és bo la història o és bo la dificultat, o tot depèn del públic a qui vagis dirigit. Uh-huh. És a dir, avui en dia, en el sector dels mòbils, hi ha alguna així com més de 1.000 milions de jugadors. Hi ha gustos per tot. Llavors, hi ha gent que li agradarà més la història, i no tant el joc, però gent que li agrada més la dificultat i que no pas la resta. Llavors, tot és qüestió de veure a qui dirigeixes tu el teu producte i enfocar-lo amb el que ell vol.
Mm. Vosaltres feu una aposta molt clara per entrar el xoc al món educatiu, no? És a dir, no és una qüestió només de jugar, ni alguna cosa més.
Exacte. És a dir, nosaltres sempre hem pensat que aprofitar... Mm. És a dir, aviam, per aprendre, el millor és jugar. És a dir, jo crec que creiem que no hi ha cap manera millor d'aprendre que jugant, no? I fent activitats lúdiques. Llavors, home, tenim avui en dia les noves tecnologies al nostre abast, vull dir, els nens avui en dia ja no neixen amb un pa sota el braç, neixen amb una tablet. Llavors, doncs, ostres, tu, per què no aprofitem que tenim això al nostre abast per donar-los alguna cosa, un contingut, però que a més els serveixi per alguna cosa en els nanos, que sigui per aprendre coses. I és perquè on apostem amb Brain Aliens. És un joc, doncs, això, són 12 minijocs diferents i la idea és que puguin aprendre ortografia, que puguin aprendre matemàtiques, que desenvolupin capacitats d'anàlisi, de percepció, i tot això doncs, vestit en un ambient molt lúdic, que és que hi ha una invasió alienígena i un professor inventa un canó que funciona amb ones cerebrals. Doncs, ostres, com cridem l'atenció dels nens? Diem, mira, tu tens una tablet que està connectada al laboratori del professor. Llavors, tu jugues a aquests jocs que, com que són d'exercicis mentals, doncs generaràs energia cerebral. I amb això carregues un canó i pots anar disparant uns aliens que es van destruint de formes molt, molt divertides.
Mm-hmm. Una cosa que em crida l'atenció d'aquest plantejament és si n'hi ha un xoc cultural. M'explica. Segurament no té res a veure amb la realitat, però segueix instal·lada aquesta imatge de que el videojoc és precisament una evasió respecte a la part seriosa de la vida, no? És a dir, la part seriosa de la vida és estudiar, fer els deures, sentar-te bé i posar els colzes, no sé què, i quan tens una estona videojoc, no? Vosaltres entenc que el que esteu dient és no, el videojoc pot ser igual de seriós, i per tant, n'hi ha un xoc cultural, n'hi ha una barrera cultural, o això amb els anys va caient? És a dir, els pares d'avui ja no tenen, ja han viscut la Nintendo, ja han viscut el no sé què, per tant, ja no tenen la mania que els de més edat tenim.
Jo crec que encara hi ha certa reticència al tema dels videojocs quan són per usos educatius, culturals, etc. Per exemple, hem intentat aquí parlar amb... hem parlat amb el Departament d'Ensenyament doncs per intentar moure també el nostre joc, que és educatiu, a través d'escoles, biblioteques, etc. I els mateixos ens diuen que aquí es troben amb una dificultat amb això. Que, al igual que altres països, com els Estats Units, per exemple, les tablets sí que ja estan incorporades dins del programa docent, aquí encara es veu com alguna cosa no molt bona. I jo crec, lligant amb el que deies tu, realment, Això és psicologia del jugador, no? Quan un jugador juga és per evadir-se de la realitat, per entrar en un món de fantasia que aquí no troba, per poder ser un personatge i poder fer coses que aquí no pot fer, i per viure experiències i pujar de nivell que potser aquí no pot fer. Clar, si crees això però li dones un contingut, un valor afegit, no? com podria ser educatiu, doncs no hi ha cap problema amb que l'eina aquesta no és nociva, tot el contrari, és positiva.
No tinc ni idea de quant tardeu en fer un joc. És a dir, no sé si vosaltres sou, si esteu en la línia normal. És a dir, primera, no sé si n'hi ha una línia normal. No sé si es tarda X mesos o X anys o X setmanes, no tinc ni idea. I tampoc sé si vosaltres sou lents o ràpids, no? Però què tardeu, per exemple? Un Brain Alien, per exemple, que us ha costat?
A veure, no hi ha una línia aquí. Tot depèn del projecte. Hi ha projectes que pots fer en una setmana, pel tontos que siguin, fins a jocs d'aquests de grans estudis que triguen 3 o 4 anys, 400 persones treballant-hi. En el nostre cas, per exemple, Brain Aliens és un joc... S'ha de tenir en compte que també va ser el nostre primer joc seriós, vull dir que també no vam ser el més àgils que hauríem pogut ser, però bé, aquí vam estar treballant els tres socis de l'equip durant 8 mesos per fer aquest joc. Uh-huh. Altres jocs com el...
Sí, l'altre heu fet aquest, el Public Speaking Game, exacte, que és un joc de taula per millorar habilitats de comunicació, i ara esteu fent un que es diu Duel.
Uh-huh. Correcte. Per exemple, el Retòric, això és un joc que vam fer per un client. Tenia un joc a taula que volia portar a mòbils. Llavors, és un joc que és com si fos un Trivial Pursuit, però en comptes de respondre una pregunta, com que és una casella, has de fer un petit discurs d'un minut sobre un tema concret i seguint una estructura concreta, de manera que t'ensenyen també com estructurar un bon discurs a l'hora de parlar en públic. Uh-huh. I aquest joc, per exemple, doncs vam trigar 5 mesos a fer-lo. El Duel és un prototip, que això el vam fer el 2015, és un joc que va guanyar en un Startup Weekend, i això ho vam fer en 2 mesos. Encara no està acabat del tot, però bé, també l'hem volgut llançar al mercat per veure realment quina acceptació podia tenir, perquè si veiem que té acceptació, llavors és quan realment pots continuar desenvolupant un projecte. Perquè és el que dèiem, quan ets petit i no tens recursos, doncs, ostres, invertir segons què en un projecte que després no té l'èxit que t'esperes, doncs potser val la pena esperar.
Però això com funciona? El retorn és la gent que us compra el joc, bàsicament encara es deu comercialitzar a través de que les plataformes aquestes del Google Play, l'Apple Store i no sé si alguna cosa més, no? És a través d'això que es comercialitza?
Sí, és a dir, concretament el Brain Aliens és un joc premium, és a dir, que és de pagament, i nosaltres el tenim tant penjat a l'Apple Store com a Google Market. El Retòric, tot i que no el comercialitzem nosaltres directament perquè és d'un client, també és un joc de pagament, doncs, perquè té un valor afegit i creiem que això s'ha de pagar. Altres models de joc són aquests gratuïts, que tenen publicitat, i llavors el que ingresses és, cada cop que algú veu un anunci, doncs tu vas ingressant diners.
Però clar, com te troba la gent allà? Perquè no sé imaginar-me, en el Google Market aquest deu haver que centenars de milers de jocs, o milions de jocs, o alguna cosa així.
Clar, sí, aquest és el gran problema que ens trobem als estudis petits i que no tenim recursos, perquè cada dia es publiquen 400 noves aplicacions als markets. Cada dia. Llavors, clar, si tu ets un d'aquests 400, que et deixin aquell dia, potser, però el dia següent no t'ha vist ningú. Perquè ja... Llavors, o realment es fa una inversió en màrqueting important, els grans estudis que tenen ja aquests recursos, no, doncs ho poden fer, però si no, has de fer el que es diu màrqueting de guerrilla, no? En el nostre cas, per exemple, un forat que vam trobar molt, molt, molt interessant per promocionar el Brain Aliens és contactant amb webs especialitzades que fan reviews de jocs educatius. Són llocs que els pares visiten per trobar contingut segur i de qualitat pels seus nanos. Llavors, parlem amb aquesta gent perquè ens facin reviews, amb això nosaltres ens ha reportat descàrregues.
Però clar, això és tota una feinada. Fins ara havíem descrit la vostra empresa, Blowing Minds, per entendre's, el guionista, l'informàtic i el dibuixant. Però clar, ara aquí això es complica, perquè heu de fer promoció, heu de fer... Segurament ha d'haver algú ha de vigilar a veure quantes descàrregues n'hi ha i quantes no, si cobreu o no cobreu, tot aquest muntatge cada vegada es complica més.
Sí, i això són feines que fa tot l'equip, perquè al final vull dir, no tampoc tens recursos per contractar algú altre que es dediqui a fer aquesta feina, per tant, el món d'això dels estudis petits, dels indis, és en el fons és fer equilibris i una cosa que fa molta gràcia, que tots portem 50 barrets, el del dissenyador, el del màrqueting, el del tio de business, vull dir que...
N'hi ha una pregunta que sempre quan em troben gent com tu me la faig, no? Que és, quin valor doneu a la diversió? És a dir, tu tenies una feina, decideixes tirar-te a l'aventura, t'instal·les en un món complicat però que segurament et gratifica molt més en termes personals, no? Fins a quin punt en aquest món és important divertir-se fent el que fas?
Jo no crec que es qüestioni.
No sé si la paraula divertir-se és l'adequada, ja m'entens el que vull
dir. Sí, disfrutar, sí. Vull dir, jo crec que això no és qüestió d'aquest món només. Jo crec que qualsevol cosa que facis a la vida has de disfrutar-la fent-la, si no, no et reporta res positiu a un mateix i tampoc el que donguis segurament no tindrà la qualitat que podria tenir si realment fessis allò completament motivat, no? Llavors, realment, per nosaltres és molt important, en aquest cas, ser divertit, estar divertit i estar motivat més que res, perquè nosaltres el que creem també és diversió pels altres. Llavors, ja hem de tenir aquesta mentalitat de que bueno, ens ho hem de passar bé perquè també els altres s'ho puguin passar bé, no?
I en aquest ritme que comentaves, 8 mesos per fer un xoc, 5 mesos per fer l'altre, teniu més idees de les que podeu fer? Us queden moltes coses al tinter? Ja està bé, això funciona així, no passa res, és frustrant?
Sí, és així, i el món dels videojocs realment funciona d'aquesta manera, que realment es descarten normalment més idees de les que s'acaben publicant. A vegades és frustrant perquè, ostres, tu sí que creus en un projecte, i per exemple, en el nostre cas concret, vam tenir una idea que semblava molt interessant, vam començar a desenvolupar un prototip, però vam veure que realment potser s'escapava una mica de les mans a nivell de quantitat de feina que suposava desenvolupar tot aquell joc, no? I per això l'hem deixat aparcada. Però ara, per exemple, ens empenedim de potser no haver apostat per aquell projecte en aquell moment i ara potser estarem en un altre lloc.
I més enllà de Blowing Minds, no sé si és cert aquesta imatge que jo he posat a l'inici, que Wired o que grans mitjans internacionals han posat sobre la taula de Barcelona com un lloc amb molta ebullició en pisos de l'Eixample, de petits estudis que fan moltes coses. Primera, no sé si això és així, si realment Barcelona és un centre, com a mínim a nivell europeu, de coses d'aquestes. I si ho és, com és la vostra relació entre diversa gent?
Realment és així, a Catalunya hi ha molt de talent, molt. I el que passa és que hi ha un problema, però, amb els petits estudis, perquè, clar, en el fons, quan tu crees un petit estudi per fer els teus jocs, tu el que vols fer és els teus jocs. Llavors, moltes vegades no acabes col·laborant amb altres estudis, creant sinergies que possiblement et permetrien abarcar més mercat o per això, perquè no, escolta, jo, és que jo vull fer el meu joc, és que jo vull fer el meu. I aquí és una mica on hi ha potser un error, un petit error a la indústria, no? Que clar, vull dir, si tan petits no podem competir amb grans, amb els altres grans. Llavors, hòstia, si es creessin més unions dels petits estudis, potser s'arribarien a fer coses més potents, més interessants i possiblement més rentables.
Creus que hauria d'haver algun tipus de política pública al respecte? És a dir, el govern hauria de tindre en el cap aquest sector com un sector igual que ha fet amb altres, igual que ha fet amb la indústria agroalimentària, per posar un exemple claríssim, no? És a dir, hauria d'haver algun tipus de política pública que pense això és un terreny que és negoci, però que a més té un interès cultural evident, cosa que en aquest país sempre dona la seva importància, és educació, n'hi ha talent, etcètera, etcètera. S'hauria de generar algun tipus de terreny neutre, comú, per fer determinades coses, que no tinguereu que començar tots de zero, per dir-ho d'alguna forma.
Sense cap mena de dubte. És a dir, en el moment en què el sector dels videojocs mou més diners que el teatre i el cinema junts, doncs jo crec que s'haurien de plantejar donar més facilitats, més ajudes en aquest sector. A nivell català, realment l'ISEC, està apostant fort per les empreses de videojocs.
I sé que és l'Institut Català d'Indústries Culturals.
Exacte. Mm-hmm. Doncs està apostant fort per això, per ajudar els petits estudis. De fet, nosaltres bueno, estem sota el seu paraigües i estem finançats per ells. I realment, doncs, sí que estan apostant aquesta línia i fem moltes coses per intentar doncs, ajudar-nos. A nivell nacional, realment, és molt deficient les ajudes que donen. I un altre tema que hi ha, també molt important a nivell d'això, de creació d'estudis petits, és el tema de l'emprenedoria, no? I les startups, que aquí sembla que sigui un paradís crear una emprenedoria que tens moltes ajudes i no et donen ni les gràcies per fer-ho. I fins i tot des del primer minut zero abans que ingressis res has de començar a pagar impostos. Vull dir que no té cap mena de sentit i realment és molt difícil. Moltes empreses s'acaben tancant per això, doncs perquè no és rentable.
I quin paper poden jugar les universitats? Tu mateix, en el teu cas, ho has explicat. Tu, després d'estar treballant, un dia vas anar a parar a la Politècnica per fer un tema de videojoc, no? Les universitats poden ser motors, tractors, s'han de dedicar simplement a crear bons professionals que després pugueu aprofitar? Com ho veus, això?
Home, jo primer començar això per crear bons professionals, vull dir, realment és una indústria que està creixent, doncs necessita...
És molt difícil, molta gent s'ho pregunta, és molt difícil ser animador de videojocs o...
Home...
Perdona, que t'he tallat.
No, difícil, és qüestió de ganes. Jo crec que jo sempre dic que si algú vol, pot aconseguir el que vulgui, no?
No ho veus especialment. No és comparable ser enginyer aeronàutic, per dir-ho d'alguna forma.
Exacte, possiblement per ser enginyer aeronàutic hauràs d'estudiar uns quants anys més. Val. Però bé, per ser un molt bon animador, possiblement hauràs d'estudiar aquests mateixos anys, no?
Molt bé. Tornem enrere. Doncs, paper de les universitats.
Doncs, és a dir, primer això, dotar de bons professionals un sector que realment està en creixement, on s'ha vist que hi ha talent i realment és un sector que econòmicament és fort. Per l'altra banda, no sé si s'haurien d'implicar també en ser un motor, no sé, potser fomentant l'ús de videojocs, això, el sector educatiu, potser per aquesta banda sí que podrien fer força. Un problema que ens trobem ara això, que ara que has parlat de la formació, és que s'està creant també una mica de bombolla ara en el sector, en el món aquest dels videojocs. De fet, ara s'oferten tants cursos, tants postgraus, tants màsters, tants graus mitjos, que realment la indústria ha arribat a un punt que no té capacitat d'absorbir tota la quantitat d'estudiants que surten. Aquests estudiants llavors es posen això, a fer algun joc per ells mateixos o creen algun estudi i per això tant s'acaben fracassant, perquè clar, són gent jove que no té cap mena d'experiència en negoci, perquè clar, tenir un estudi no és només fer un videojoc, és portar una empresa, saber que tindràs unes despeses en nòmines, que tindràs despeses en local, en recursos, i tot això s'ha de tenir en compte. Llavors, això és...
Quan amb els teus amics jugàveu amb les videoconsoles, etcètera, avui bàsicament es juga en tauletes i en mòbils, aquest és un món en evolució constant. Quin és el pròxim repte? Què us fa més de dir d'aquí no sé quant de temps haurem de jugar amb què? Amb ulleres d'aquestes connectades, amb realitat virtual, cap on va això?
A veure, sembla ara que tot vagi cap a la realitat virtual. Jo personalment sóc una mica escèptic, vull dir, crec que encara li falten molts anys a la realitat virtual perquè funcioni correctament. Llavors...
Per què?
Perquè és una qüestió de processament, és a dir, com que a l'hora de portar-se unes ulleres, tu has de mirar, els fotogrames han de reaccionar a la mateixa velocitat que tu estàs girant el cap. És a dir, aquesta connexió neuronal que hi ha de que jo giro, el meu cervell ja sap que estic girant, quan estàs amb unes ulleres, això no arriba encara a ser tan ràpid.
No hi ha prou velocitat.
Exacte. Llavors, si són jocs que estan experiències d'estar quiet, de simplement disfrutar, sense això, cap problema. Però hi ha jocs en els que hi ha moviment, aquí és on la gent, per norma general, es mareja, simplement per aquesta rapidesa. A partir d'aquí jo no sé cap on evoluciona això, vull dir, perquè cada cop les consoles són més potents, però sempre seguint el mateix concepte, vull dir, la PlayStation 1, la 2, la 3, la 4, vull dir que al final no sé cap on anirem.
Nosaltres sempre acabem l'internauta, Òscar, amb el que diem que és la pregunta estúpida del dia, que és, perquè no té resposta, bàsicament, és una pregunta que ja assumim que és més una provocació que una pregunta, que és, com t'imagines tu d'ací a 5 anys? Què t'imagines que estaràs fent? On creus que estarà Blowing Minds? On creus que estarà aquest món en el que t'estàs movent?
Home, jo espero estar a les Bahamas. mentre la Blowing Minds va generant calés.
Però, mira, ara és el primer que ho diu. No, mai ningú havia tingut un pensament així de pecaminós.
Però crec que és complicat. Aquest escenari de futur el veig complicat. Jo, mentre es faci videojocs, seré feliç.
La part creativa és el que t'importa.
Sí. Mm-hmm.
I les màquines ja inventaran el que tinguin que inventar.
Exacte. Sí,
tu t'aniràs adaptant. Això vol dir que proves totes les coses que apareixen?
Ho intento.
Continueu tenint aquell espirit de quan anàveu a l'escola, que deu seguir quedant fora d'hores a jugar?
Sí.
O jugueu en l'empresa ara que podeu?
Les dues coses. De tant en tant, algun dia a la setmana és... vinga, per on? Mitja horeta. I fem allà una partida tots a l'ordinador o a la consola.
Està molt bé, ja ens convidareu algun dia.
Quan vulgueu.
Òscar Saún, de Blowing Minds, blowingminds.net, aquest estudi indie de videojoc, fundat per tres vells amics que jugaven i que han fet això la seva vida i la seva manera d'encarar el món. Òscar, gràcies per la feina que feu,
gràcies,
sobretot.
Gràcies a vosaltres.
I gràcies per haver compartit aquesta estona ací a VilaWeb.
Gràcies.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bona tarda, Joan.
Molt bona tarda.
Com estàs?
Santificat.
Santificat en el vostre nom.
Sí, esperant les vacances.
Ja queda poc, va. Escolta, va. Avui ens vens a parlar del Samsung S8, no?
Més o menys. L'excusa és el Samsung S8 que es va presentar fa uns dies,
sí.
I que, a més de presentar-se, no es pot comprar. Fins al dia 28 d'abril no pots comprar-lo, per molt que t'agradi. Mm. Però vull aprofitar aquesta excusa per parlar de com estan sent els telèfons intel·ligents, què estan introduint, quines novetats hi han, quan aneu a comprar-ne, què heu de demanar o què trobareu que us poden oferir.
Val, què és el que tenen de millor avui en dia els smartphones, eh?
Que, com han anat evolucionant, perquè ha passat que tots estan concentrant-se en el mateix. És a dir, potser el d'Apple fa uns mesos va introduir el tema aquell de la pressió en la pantalla. Ara el de Samsung també ho té. Fa uns mesos abans, el de Samsung havia tret el que el podies tirar a l'aigua i no passava res.
La doble càmera.
Els d'Apple també ho van fer. És a dir, estan tots coincidint en el mateix lloc.
Val, perfecte. Doncs anem a repassar una miqueta aquestes novetats o aquests aspectes que estan potenciant tots aquests mòbils intel·ligents.
Per exemple, una de les coses que veureu enseguida, la que agafeu el telèfon,
sí?
És que tota la pantalla és telèfon.
Tota la pantalla, no hi ha marges.
No hi ha marge ni pel costat, que ja no n'hi havia fa molt de temps, ni per dalt i per baix, que pràcticament tots els telèfons tenen un marge. Aquest ara ja no té marge.
Diem que és tot vidre, no?
Tot vidre. El qual vol dir que si cau, és més fàcil que es trenqui.
Clar, no hi ha cap suport.
No hi ha cap suport. Però
què més?
Això, una cosa que els d'Apple ho van treure amb l'iPad, però no ho han posat en els telèfons, que és la multitasca.
Multitasca.
És que tu pots fer dues coses en simultani. Divideix el telèfon en dos,
sí.
I amb un... Clar, és una mica bèstia, eh? Però amb un pots estar fent un Excel, i en l'altre pots estar contestant un mail.
És a dir, et permet minimitzar, o que seria minimitzar en una pantalla d'ordinador, no?
No minimitzar. Amb la pantalla tens les dues coses alhora. Ah,
pantalla dividida.
Pantalla dividida.
Perfecte.
Sí, les dues coses alhora.
Fantàstic.
Clar, amb la mida d'un telèfon,
dividir
la pantalla en dos és una mica complicat.
És el que et deia, treballar amb un Excel.
Amb un telèfon ja és difícil.
Difícil.
Treballar amb mitja pantalla de telèfon ja és per nota.
Però veja, hi haurà gent per tot, no?
No, però això ve lligat, i aquesta per mi és la novetat més important del Samsung, és el Dock Station.
Què és el Dock Station?
El Dock Station és un cercle on tu pots posar el teu telèfon, Dock Station, per estacionar el teu telèfon,
val.
Que el carrega, però a més té una connexió per teclat, per ratolí i per pantalla.
És a dir, permet tenir un ordinador, no?
Exacte, converteix el teu telèfon en un ordinador.
Val.
i han fet una mica de, han tocat el sistema operatiu perquè quan el connectis al Dockstation, la pantalla és més gran, té més píxels, la pantalla que tu veus de sobretaula, té més píxels.
Entenc que tens una pantalla a part, eh?
Tens una pantalla a part, clar. Amb la qual aquí sí que ja té sentit fer funcionar un Excel.
Clar. Llavors sí que...
Amb el telèfon, jo a vegades he tingut la necessitat urgent de posar un canvi en un número, en una fórmula. Però et prometo que s'ha de tenir una necessitat imperiosa.
Imperiosa. Escolta, i el Dockstation entenc que això no va amb el telèfon, eh? Això t'ho compres a part.
Això t'ho compres a part i no hem dit el preu.
I quin preu té?
Mira, la versió, han tret com sempre, com feien fins ara i com també està fent els d'Apple, han tret la versió petitona, és un dir. Petitona vol dir 5,8 polzades, pràcticament 6 polzades. Sí. És un tros de telèfon.
6 polzades estaríem parlant que és com, per exemple, una tauleta?
No. Una tauleta és de 9.
Tauleta és de 9, val.
Sí, 6 polzades és un... Mira, un telèfon com el meu iPhone és com el seu.
A veure, improvisem una mica.
Que són... Això són 6 i pico.
Això són 6 i pico, eh? A veure. 6 i pico, això és 6.
Sí, això són 6. I han tret el de 5,8 i el de 6,2.
Val.
O sigui, una mica més petit i una mica més gran.
Perfecte.
809 euros el petit.
Caram.
No és barat. I 909 el gran.
Déu-n'hi-do.
Ningú ha explicat per què en lloc de fer 899 han posat 909.
Bueno.
Perquè normalment es feia al revés.
Mira.
Però...
Una altra moda. Escolta, però, i el Dockstation?
El Dockstation encara no hi ha preu.
Encara no hi ha preu?
No.
Però això anirà a part, eh? Entenc.
Això anirà a part. Sí, anirà sí, per aquest preu et donen el telèfon i la
canxina,
caixa.
I alguna canxina.
I la, sí, i la un caixa. Adhesiu i el carregador. I poca cosa més.
Perfecte. Bueno, tenim un ordinador portàtil, no?
Tenim un ordinador portàtil amb multitasca i amb la pantalla, i amb la pantalla dividida. I després, a més d'això del resistent a l'aigua, el que ha tret Samsung nou, ara, que... els altres ja feia temps que ho tenien, és una cosa que li han dit Bixby. Bixby. I el Bixby, per entendre'ns, és un Siri, o un Google Assistant, o un Alexa d'Amazon.
És el programa d'intel·ligència artificial del telèfon.
És un programa que t'entén el que tu li dius, però de moment has de saber coreà, cosa que ho tenim fotut, o has de saber anglès, que ho tenim una mica millor. Però
només funciona amb aquests dos idiomes?
Només funciona amb aquests dos idiomes. Han començat, és a dir, acaben de començar, no els hi demanis.
I l'estan desenvolupant.
És la novetat absoluta.
Val. És a dir, Apple tenia el Siri i ells tindran el Bixby.
Ells tenen el Bixby.
I amb el Bixby què podem fer, de moment?
Més o menys el mateix que pots fer tots. Dir-li que et faci una trucada, redactar-li un mail...
Que et reprodueixi un àlbum de cançons...
Sí, dir-li ara toca'm aquesta cançó...
Busca'm aquesta paraula a Google, etcètera, no?
Totes aquestes coses. Crida'm un taxi...
Bueno, no està malament.
No, pots fer bastantes.
I això coses. Entenem que cada cop anirà més, i tard o d'hora incorporaran idiomes, esperem que el català
algun dia...
Sí,
això ho tenim complicat.
L'espanyol segurament arribarà abans.
L'espanyol arribarà segur abans, perquè és com ho tenen ja tots els altres. Mm-hmm. Els d'Alexa, crec recordar que encara no tenen oficialment l'espanyol en marxa.
Déu-n'hi-do.
O sigui, l'únic que el té, si no m'equivoco, és el Siri d'Apple.
Està clar que no és un mercat tan potent com l'anglès o el xinès, no? Llavors,
clar, o el coreà, que és casa seva.
O el coreà, que és casa seva.
És casa seva, però no, és el que són.
Perfecte.
Després hi ha una altra cosa que és de les que a mi no m'agrada, dels telèfons moderns. És que el vidre sigui sensible a la pressió. És a dir, abans tu posaves el dit i ja està, havies posat el dit i feies una acció amb el dit. Ara has d'apretar més o menys segons el que vulguis fer. I això per mi és un embolic.
Això et fa perdre els nervis,
sí.
No?
Hi ha moltes vegades que em surt una finestra emergent i dic, i per què em surt una finestra emergent si jo estava apretant un botó?
Per entendre'ns, és a dir, segons la pressió que fem amb el dit a la pantalla...
Pots fer una cosa o pots fer una altra.
Fem una acció o una altra.
Sí, o et surt un menú emergent, o... Bueno, pots fer diferents accions.
Val.
Però jo, que amb això sóc una mica amenaces... m'embolico molt.
Bueno, també se'ns feia estrany abans haver de teclejar a través d'una pantalla i
ens hem acabat acostumant. Això s'acabarà aviat.
Sí, però vull dir que
vam haver de fer... Tots aquests assistents que estem parlant...
Però em refereixo que vam haver de fer el canvi de xip.
El teclear se va acabar, allò que deien.
Clar, vam fer el canvi de xip, tard o d'hora, doncs... Perfecte.
Sí, però...
Què més ens porta l'S8?
Em sembla que ja no poden posar-li més píxels a la càmera.
Quants en té ara, ja?
Em sembla que en té 12, ja, una cosa així.
12?
És a dir, sí, aviat resultarà que no tindrà prou memòria al telèfon per guardar una foto.
Per guardar una foto.
Perquè clar, amb 12 megapíxels les imatges ocupen...
Una barbaritat.
Clar, llavors resulta que no pots comprar un telèfon de 16 gigas, és a dir, no hi pots posar res en 16 gigas.
De fet, molts ja els fan ara directament ja de 32 o de 64, no?
Ja els han de fer de 32. 32, el model d'Apple és el mínim, em sembla que el de Samsung també. És a dir, no té sentit tenir-ne. Per molt que tu tinguis coses al núvol i el que sigui, fas una foto o un vídeo...
I ja l'has d'estar traspassant l'ordinador.
Fas vídeos amb una certa qualitat, ara amb càmera lenta, amb no càmera lenta, i allò ocupa el que no està escrit. Després li han posat també una mica d'intel·ligència, no només la de la veu, sinó que li han posat una mica d'intel·ligència, que sàpiga anar aprenent del que tu li demanes.
Ah, sí?
Sí, però això ho van explicar molt per sobre i jo vull veure-ho.
Ah, això un cop tinguem el mòbil
sí,
a la mà.
Sí, jo crec que després de la propaganda que els estem fent avui ens enviaran un per tu i un per mi i el podrem provar.
Jo després deixaré l'adreça posada al final del
sí,
programa.
Sí, al final del programa deixarem les adreces perquè ens n'enviïn, i el Jordi també.
Perfecte.
I aquí som, que em portin tres.
Que em portin tres. Escolta, serà per demanar.
Serà per demanar.
Què més? Alguna cosa més?
Per mi el més important és això que us he explicat, i el de sempre. És a dir, la conclusió amb tots els telèfons és que la bateria segueix durant poc.
Això no ho solucionaran mai? És a dir, què s'ha de fer perquè una bateria duri molt?
No fer servir el telèfon, tenir-lo apagat.
I no poden posar-li unes bateries més potents? No,
és que llavors...
Es dispararia el preu?
Primer. No, no, el preu no. Es dispararia el pes i el volum. I cada vegada estan fent-los més prims, que siguin més macos... Clar, si tu et donen un telèfon que és així de gruixut,
ja no
diràs, on vas amb això? Sí, sí, sí que poden fer-la més gruixuta, però llavors a tu no t'agradarà el telèfon. El problema de les bateries és que cada vegada el telèfon fa més coses, cada vegada està més connectat. És a dir, clar, quan tu vols que et tregui els mails immediatament, quan tu agafes el senyor Google i li demanes una ubicació d'un lloc i li dius connecta't al satèl·lit, digue'm on t'estic i totes aquestes coses, això gasta.
I les aplicacions també ja van connectades
totes. Les aplicacions
totes.
Tota l'estona t'estan interaccionant, això gasta. Doncs, és a dir, ja fan moltes meravelles, perquè si us heu fixat, el telèfon fa moltes més coses del que feia abans. Però totes aquestes més coses que han gastat, han aconseguit gastar perquè a canvi han aconseguit posar més bateries que duren més o fer xips que gasten menys. Però és un equilibri.
No es pot tenir tot.
No.
Però... I sempre ens quedarà anar amb un carregador a la butxaca.
Sempre ens quedarà anar amb un carregador a la butxaca o aquells que vam parlar fa uns dies que venen carregadors perquè els posin als restaurants, d'aquells inalàmbrics.
De fet...
Aquest és inalàmbric.
De fet, cada cop ho estan fent més, això. Ja començo a veure llocs on tenen ports perquè tu puguis connectar el teu USB.
És un servei més que li estàs donant al teu client.
Perfecte. Bueno, això no para, vull dir, és una innovació contínua.
Diguem al Jordi que recordi posar els nostres noms perquè ens enviïn els...
Ara li comentarem,
molt bé,
amb la nostra càmera, que ens posi les direccions, sobretot.
Que quedi ben clares.
Perfecte.
Vinga.
Ens veiem la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
A reveure.
Pensant, té a l'horitzó com un soroll de fons i el cor d'aquell senyor tremolar els aparadors. Vaig baixar al carrer i com jo ja n'érem milers. Ningú sap què ha passat, hi ha una columna de fum allà baix i busco entre la gent el teu barret vermell i es mou un gratacels just davant dels meus peus. I no diu res, m'has dit que tornaves després d'uns cafès i enmig d'un petó m'has dit era jo el que et protegia quan tot va pitjor. La segona explosió va trencar els aparadors. Ens va cobrir un núvol de pols, tot de paper volant pels balcons i el teu barret girant damunt els taxis del davant. I jo plantat, tapant-me el cap i no contestes i no dius res. M'has dit que tornaves després d'uns cafès i enmig d'un petó m'has dit que era jo el que et protegia quan tot va pitjor. I parla'm de tu als diaris i les ràdios i la televisió, tenen la seva versió. Vas fer-me un petó just després de l'explosió per dir-me que tot avui anirà